Bon dia. L'Ajuntament d'Olot aprovarà un pressupost de 44 milions d'euros per l'any 2024.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Amb una situació també molt objectiva d'increments que hem de fer sí o sí, que independentment de qui hi hagi en aquest govern, doncs la taxa d'escombraries s'ha de pujar, i perquè ho estan fent els ajuntaments de tots els colors polítics, de tots els ajuntaments, i per tant jo crec que també aquest ha estat un element de comprensió per part dels grups municipals.
És el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vayreda, en la compareixença on es van presentar els números i els detalls dels pressupostos que aniran a ple aquest proper dijous a l'Ajuntament d'Olot. És un 0,75% superior al de l'any passat pel que fa a aquest pressupost. Els nous comptes també contemplen 3 milions i mig d'euros en inversions que passaran a 7 si arriben als fons Next Generation. S'apugen les taxes un 3,5%, un punt per sota de l'IPC previst, a excepció de les escombraries que, com escoltàvem, referent a Estanis Vayreda, augmenten considerablement per complir la llei de residus que obliga els ajuntaments a posar-se al dia en aquesta matèria. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en gran part relacionada amb l'aprovació de pressupostos de l'Ajuntament d'Olot. Avui és dimecres 25 d'octubre de 2023.
El dia en 4 minuts.
La llei de residus obliga l'Ajuntament d'Olot a incrementar fins a un 18% el rebut de les escombraries el proper 2024. Altres ciutats com Girona ja s'han trobat en la mateixa situació amb increments molt més superiors. En la mateixa línia de pressupostos, però pel que fa a l'oposició, la CUP Olot s'abstindrà a les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olot 2024, a canvi d'acords amb l'equip de govern. Entre els acords, el curs vinent hi haurà la tarificació progressiva a les escoles bressol de la ciutat i també s'aplicarà un augment de la taxa als bancs pels caixers automàtics. Dotar els joves d'eines per veure els problemes com a oportunitats és molt important de cara a un futur incert, ho assegura l'emprenedor en sèrie i responsable del Centre de Creativitat Imagine, Xavier Verdaguer, en el marc del Garrotxa Emprèn. Tenir un tracte de proximitat a l'hora de comprar roba és el tret diferencial de les pedrades tradicionals. Segons els paradistes, és una de les facetes que encara els diferencien respecte a les grans empreses i a la compra online. Els polígons són espais que tenen com a finalitat la intervenció i prevenció de la violència. Aquest passat diumenge, l'associació Eritja, a través del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, van instal·lar un punt lila a l'estadi municipal d'Olot per parlar de les masculinitats i l'equitat en el món de l'esport. Precisament en el món de l'esport farem la prèvia del Club Tenis Taula Olot, que s'enfronta al Borges aquest divendres a les 7 de la tarda. Serà el primer duel català de la temporada per als olotins. També en esports, els jugadors de petanca a Olot lamenten que l'afició hagi disminuït en els darrers anys. Els barris de Sant Miquel i Sant Roc d'Olot són els espais on es practica més aquest esport. I tancarem l'informatiu d'aquest dimecres parlant de l'Escola Pia i la Residència La Tardor, que s'uneixen en un projecte intergeneracional. Aquesta iniciativa permet que els més petits comparteixin moments amb la gent gran del centre.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus amb l'acord entre PSOE i Sumar com a gran protagonista. Un acord que inclou, entre altres 230 mesures, reduir la setmana laboral a 37 hores i mitja, una pujada del salari mínim, la regulació dels lloguers, un nou sistema de finançament autonòmic i el manteniment de les bonificacions al transport públic en són altres punts destacats. Prohibir o no els correbous ha estat el debat que s'ha dut a terme aquest matí al Parlament de Catalunya i s'ha aprovat, finalment, després de la proposició de la llei de Comuns i la CUP per abolir-ne aquestes tres modalitats que consideren consideren més agressives. La firma d'hipoteques segueix en caiguda lliure i un 27,8% a l'agost respecte a fa un any. En canvi, els tipus d'interès continuen pujant un 1,3% a l'agost sobre el tipus mitjà d'ara fa un any. La Fiscalia investiga casos de ceguera per un fàrmac utilitzat en cirurgies de retina. El 2015 es va retirar al mercat a la Octa, que s'utilitzava en cirurgia ocular per reparar despreniments de retina. En l'àmbit internacional, les dones paralitzen Islàndia en una vaga contra la bretxa salarial i la violència masclista. La primera ministra del país, Katrin Jacobsdottir, s'ha sumat a l'aturada i ha suspès totes les reunions del dia. I el pilot que volia aturar un avió en ple vol als Estats Units diu que havia pres bolets al·lucinògens. L'home, que va intentar primer parar l'avió i després obrir la sortida d'emergència, està acusat de 83 càrrecs d'intent d'assassinat.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la temperatura serà una mica més extremada. La nit una mica més freda i de dia puja la temperatura. I encara vam arribar als 25 graus a la Bisbal d'Empordà o 24 a Palafrugell, però en general van estar al voltant dels 20-22 graus. Olot i Vic, una mínima d'11 i una màxima de 19, ni 20 graus de màxima. O a Ripoll, la mínima 9 i la màxima 17. Va ploure de matinada ahir fins a 10 litres a Blanes, va caure només 1 litre a Olot, 3 a la Vall d'en Bas, 7 a Roda de Ter. En general, de 1 a 3 litres per metre quadrat. Però avui no preveiem pluja. Avui un dia de sol, al matí, la humitat no és molt alta, no hi haurà boira baixa, i a la Cerdanya hi pot glaçar. A les valls, al voltant de 0 graus, una mica sota 0, també alta muntanya. No descartem alguna glaçada tímida també cap a la vall de Ribes o la vall de Camprodon, al Ripollès. A la resta, a l'interior, de 5 a 8 graus de mínima, a la costa de 10 a 13, aproximadament. Bé, la temperatura demà pujarà. Preveiem sol i alguns núvols. Aquests núvols, doncs, dijous a la tarda o al vespre poden incrementar-se i, de fet, pot ploure a l'interior, però seria ja al final de tarda, vespre i nit de dijous, algun xàfec al Pirineu, alguna pluja poc important i, en definitiva, que no ve un front de gaire pluja. Divendres la temperatura ja no pujarà més i el cap de setmana podria baixar lleugerament, però de pluges ja no en vindran més aquesta setmana.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 25 d'octubre de 2023 a la sintonia de Ràdio Olot amb els pressupostos com a grans protagonistes d'aquest dimecres, perquè l'Ajuntament d'Olot aprovarà un pressupost de 44 milions d'euros per l'any vinent. És un 0,75% superior al de l'any 2023. Els nous comptes contemplen 3 milions i mig d'euros en inversions que passaran a 7 si arriben als fons Next Generation. S'apugen les taxes un 3,5%, un punt per sota de l'IPC previst, a excepció de les escombraries, que augmenten considerablement per complir la llei de residus que obliga els ajuntaments a posar-se al dia en aquesta matèria. En zona més detalls, l'Aniel Puigvert.
Els nous comptes municipals pel 2024 s'enfilen fins als 44 milions d'euros, 300.000 euros més que l'any passat. Es destinaran 250.000 euros més a educació i 130.000 més a serveis socials. Per a les entitats i associacions es manté el milió d'euros d'aquest any. Els nous comptes també preveuen 3 milions i mig d'euros en inversions. Aquest apartat podria doblar-se si es confirmen els 4 milions dels fons Next Generation. A més, algunes obres previstes per aquest any no s'han acabat de desenvolupar i també se sumarien a les inversions de l'any vinent. És el cas, per exemple, de la urbanització del barri de Montolivet, a la que l'any que ve s'hi destinarà més d'un milió d'euros. Altres inversions destacades són una nova fase de la millora de la residència Sant Jaume, amb prop de 2 milions d'euros, o l'inici de les obres de la piscina municipal, a la que s'hi dediquen 700.000 euros. També s'invertirà un milió en la millora dels centres educatius de la ciutat. Agustí Arbós, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament d'Olot.
Els 65.000 euros que també doncs, vindran d'aquest pressupost actual, però que es farà la inversió l'any que ve, l'estiu de l'any que ve, per les obres que s'han de fer a l'Institut Escola Greda, o els 200.000 pels vestidors de l'Institut La Garrotxa. Que segueixen aquestes dues, no el Greda, el Garrotxa, segueixen aquell compromís que tenim d'en 4 anys poder invertir més d'un milió d'euros en els centres educatius de la ciutat, perquè són uns equipaments doncs, que fa molta falta de ser-hi i d'anar-los millorant al llarg dels anys.
Pel que fa a l'activitat econòmica, es dota amb 2 milions d'euros el projecte de dinamització comercial del centre de la ciutat. En aquest sentit, i d'acord amb alguns grups de l'oposició, es destinaran més de 500.000 d'euros a la compra de patrimoni i regeneració del nucli antic.
Destacar-ne les inversions que fem als barris, al centre de la ciutat, etc. No? Estem parlant d'un pressupost que destinarà més de 2 milions d'euros per actuacions als barris a nivell d'inversió, manteniment de carrers, de paviments, de parcs urbans, etc. També una aposta clara pel nucli antic, amb més de 500.000 euros per compra de patrimoni i rehabilitació pel nucli antic, també tenint en compte el PIAM, que també segueix apostant per aquesta fórmula també al nucli antic.
En el capítol de mobilitat destaca el 500.000 d'euros que es destinarà a la construcció d'un bicicarril a la carretera de Riudaura. Pel que fa a seguretat, la policia municipal comptarà amb 6 agents nous i s'acabarà completant una plantilla de 51 efectius, molt a prop dels recomanables per una ciutat de les dimensions d'Olot.
A la línia dels pressupostos, com comentàvem a l'inici de l'informatiu, la llei de residus obliga l'Ajuntament d'Olot a incrementar fins a un 18% el rebut de les escombraries el proper 2024. Altres ciutats com Girona ja s'han trobat amb la mateixa situació, amb increments molt més superiors. La normativa prohibeix al consistori imputar el cost a altres partides i, en conseqüència, l'obliga a regularitzar el preu del servei. Aquest any l'Ajuntament havia assumit la meitat del que costava. Gerard Puigdemont.
A Olot, la majoria d'impostos i taxes s'incrementaran un 3,5% l'any 2024. És un punt i mig per sota del que tocaria, ja que les previsions d'increments de preus se situen entre un 4 i un 5%. La taxa que s'enfila més és la de les escombraries, ja que el 3,5% s'hi haurà d'aplicar un increment de 15 punts per tal de complir amb la llei. La llei de residus obliga els ajuntaments a cobrir la totalitat del cost del servei amb aquesta taxa. Fins ara, l'Ajuntament d'Olot n'havia assumit el 50% per no generar més pressió fiscal. Segons l'equip de govern, en els últims anys el consistori havia assumit fins a 300.000 euros per aquesta taxa. El primer tinent d'alcalde, Stanis Vaireda, ha detallat l'increment mensual amb 2,77 euros per família.
En una situació també molt objectiva d'increments que hem de fer sí o sí, que independentment de qui hi hagi en aquest govern, doncs la taxa d'escombraries s'ha de pujar, i perquè ho estan fent els ajuntaments de tots els colors polítics, de tots els ajuntaments, i per tant jo crec que també aquest ha estat un element de comprensió per part dels grups municipals.
Paral·lelament augmenten les bonificacions fins a un 75% per la col·locació de plaques solars en habitatges i es mantenen els descomptes en la taxa d'escombraries per la gent gran, l'IBI a les famílies nombroses i aquelles amb dificultats econòmiques.
I pel que fa a aquests pressupostos, en la línia de l'oposició, la CUP Olot s'abstindrà les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olot per l'any vinent a canvi d'acords amb l'equip de govern. Entre els acords del curs vinent hi haurà tarificació progressiva a les escoles bressol de la ciutat i s'aplicarà un augment de la taxa als bancs pels caixers automàtics. Des del partit consideren que aquest acord inclou que s'apliquin mesures que portaven anys encallades.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La CUP Olot s'abstindrà en la votació de les ordenances fiscals que es farà aquest dijous a la tarda en el marc del ple d'aprovació de pressupostos de l'Ajuntament d'Olot de cares a l'any vinent. El partit que encapçala l'oposició al consistori ha acordat una sèrie de punts amb l'equip de govern. Un dels principals és la tarifació progressiva a les escoles bressol. L'equip de govern i la CUP han acordat actualitzar l'estudi elaborat per l'Ajuntament l'any 2018 que fa referència a la implementació d'un sistema de pagament de taxes i impostos segons la renda de cada família. El sistema s'establirà als centres a partir del curs 2024-2025 i s'espera que de cares al següent curs s'incloguin l'Escola de Música i l'Escola d'Expressió Municipals. El portaveu de la CUP Olot, Jordi Gasulla, destaca que és una mesura històricament demanada pel partit i desitja que s'apliqui en els propers cursos.
D'aquesta manera desencallem una reivindicació històrica. Feia molts anys que la CUP ho havia batallat. Moltes regidores que han passat per aquest ajuntament havien lamentat que, tot i treballar-hi repetides vegades i haver fet estudis i documents, no s'havia arribat mai al compromís real d'aplicar-ho. Aquesta vegada hem aconseguit que l'equip de govern, doncs, l'any que ve ho aplicarà a les escoles bressol i esperem que d'aquí 2 anys, amb els estudis que haurem fet d'escola de música i escola d'expressió, també es pugui realitzar.
Pel que fa a altres acords referents als pressupostos de l'any vinent, el 2024, Junts i Esquerra han acordat amb la CUP Olot aplicar el recàrrec de l'IBI als pisos buits, que en total són més d'un miler a la ciutat. L'acord preveu un recàrrec del 50% al primer any i que es pugui incrementar fins al 150%. També, segons el partit, l'equip de govern es compromet a estudiar la creació d'una taxa de pas pels camions d'alt tonatge a l'Avinguda Sant Jordi o augmentar la taxa als bancs pels caixers automàtics. Una sèrie de mesures que Gasulla considera cabdals i que diu que abans xocaven contra la paret de la majoria absoluta.
Aquesta vegada doncs, tenim la sort de que hi ha hagut una certa voluntat de poder arribar a acords, són acords potser en alguns casos de mínims, en altres casos desencallen qüestions històriques que no s'havien pogut aprovar. Nosaltres valorem positivament aquest canvi d'actitud. En tot cas, això hauria de ser la tònica general. El que no era normal és que l'actitud de la majoria absoluta, per exemple, que hi havia abans, doncs, fes impossible qualsevol doncs, intent d'aplicar tarifació social, aplicar l'impost de pisos buits, etc., que són coses que per nosaltres són cabdals.
L'equip de govern i la cúpula també han acordat l'increment de la taxa de clavegram industrial fins almenys al 25% i la taxa d'aigua i d'escombraries pels pisos d'ús turístic, que seran del 25% i del 35% respectivament. Referent a l'increment de la taxa d'escombraries, la cúpula critica la mala gestió dels darrers anys que, segons ells, ha dut aquest augment de la taxa.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Dotar els joves d'eines per veure els problemes com a oportunitats és molt important de cara a un futur incert. Ho assegura l'emprenedor en sèrie responsable del Centre de Creativitat Imagine, Xavier Verdaguer, en el marc del Garrotxa Emprèn. Aquest dimarts s'ha celebrat una matinal amb alumnes de la ciutat per inculcar-los una actitud emprenedora. Pere Obac.
Aquesta setmana a Olot se celebra el Garrotxa Emprèn. Dins les activitats que s'hi porten a terme hi ha una sessió matinal en què els joves de la comarca poden presentar reptes concrets i les seves possibles solucions. Aquests reptes inclouen l'expansió de la comunitat de relats a la Fageda, una reflexió sobre les noves tecnologies i els seus avantatges i inconvenients, com prevenir la fugida de talent a la Garrotxa i la generació i l'ús eficient d'energia sostenible. Segons Xavier Verdaguer, responsable del Centre de Creativitat Imagin i conductor del Dream Big Olot, aquest espai pretén proporcionar als alumnes les eines necessàries per veure els reptes futurs com oportunitats per treballar en la seva resolució. A més, assegura que en un món en el qual encara no està molt clar quin paper jugarà la tecnologia en el futur, és molt important que els joves se sàpiguen comunicar i adoptin una actitud emprenedora.
Precisament en aquest futur incert que tenim per davant, no? Que els joves diuen, mira, és que no sé ni quina feina tindrem, no sé si la meva feina per la que estic estudiant l'acabarà fent la tecnologia. Bueno, evidentment moltes coses la tecnologia la farà, però el paper que tindrem els humans, que tindran ells en el futur, serà precisament fer d'humans. Llavors, que tinguin creativitat, que sàpiguen comunicar bé, que sàpiguen tenir aquesta actitud emprenedora que avui estan experimentant i aprenent, jo crec que serà clau en el seu futur que els hi espera.
Però, i què en diuen els alumnes? L'Eric Alarcón, de l'Institut Montsecopa, i l'Aniol Bernó, de l'Escola Cor de Maria, són dos dels joves que han participat en el Dream Big Olot aquest any.
Són com uns reptes d'emprenedoria que ens posaran diferents reptes i els hem de completar en el temps determinat en equips. Doncs a millorar la qualitat de vida dels diferents aspectes que treballem i també a conscienciar-nos una mica del que està passant.
Ens han proposat quatre reptes en els quals hem hagut de triar-ne un i ara estem proposant idees. I bueno, jo crec que això ens pot beneficiar molt en la vida social i fomentant la creativitat de nostra i també de la ciutat en general.
Aquest any la imatge del Garrotxa Emprèn ha sortit d'un concurs entre 12 alumnes de l'Escola d'Art d'Olot. Finalment, el disseny escollit ha estat el de l'alumne Jordi Penya.
Pel que fa també a l'àmbit empresarial, en aquest cas el comerç de proximitat, tenir un tracte precisament de proximitat a l'hora de comprar roba és el tret diferencial de les parades tradicionals. Segons els paradistes, és una de les facetes que encara els diferencien respecte a les grans empreses. En el marc de la Fira de Sant Lluc, els paradistes coincidien que és una lluita titànica i que l'auge de preus de materials no ha ajudat gens al sector.
L'informatiu del migdia.
El mercat tradicional de roba va de baixada en els darrers anys. L'aparició de les compres online o el creixement de grans empreses al sector en són un dels factors culpables d'aquesta tendència. L'auge de preus dels materials tèxtils tampoc han ajudat, ja que materials com el fil han vist com el seu preu pujava en escreix. Durant la Fira de Sant Lluc de fa poc més d'una setmana, a Ràdio Olot i Olot Televisió van parlar amb paradistes al sector. Un d'ells és David Fagella, que va explicar durant el programa especial d'Olot Televisió que ells també han de tenir ingressos per viure i remarca que es tracta d'una lluita constant amb les grans marques.
També mengem, vull dir, tot ens puja, no? I llavors a l'hora del tèxtil també, llavors passa que també hi ha una competència molt forta de fora, que tot ho sabem, no? Bueno, és una guerra constant i, evidentment, no som diferents, de tothom. Ens puja preu, ens puja tot el cost de vida en general.
Des del sector de la venda de roba en mercats i fires, els paradistes també coincideixen que encara queda clientela fixa. Una de les paradistes durant la fira Sant Lluc d'Olot va ser la Susana González, que explica que els mercats han perdut clients, però no han deixat de vendre durant grans esdeveniments.
Mercats ara ha fluixat una mica, amb aquesta moda que hi ha la gent de comprar per internet i aquestes coses. El que passa que encara ve gent que els agrada el tracte que fem al mercat i es troben a la gent que coneixen. Vull dir que encara ve gent, sí.
El sector de la roba també ha vist com l'augment de preus afectava les seves vendes aquests darrers anys i confien que la tònica canviï ben aviat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, parlem dels punts liles, que són espais que tenen com a finalitat la intervenció i prevenció de la violència. Aquest passat diumenge, precisament, l'associació Eritja, a través del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, van instal·lar un punt lila a l'estadi municipal d'Olot per parlar de les masculinitats i l'equitat en el món de l'esport. Ens dona més detalls la Sílvia Martí.
Les violències masclistes i LGTBI-fòbiques continuen presents a la nostra societat encara ara. Un exemple en seria el món de l'esport, en el qual trobem moltes desigualtats de gèneres i moltes vegades estan lligades a la construcció social que hi ha de la masculinitat. L'associació Eritja treballa per la prevenció i sensibilització ciutadana envers les violències estructurals i aquest passat diumenge van instal·lar un punt lila a l'estadi municipal d'Olot per parlar de l'equitat en el món de l'esport, de les masculinitats i de com es relacionen amb el feminisme. Ho explica Marpa Montaner, membre de l'associació Eritja.
Nosaltres avui volem parlar moltíssim de com treballar per una societat més equitativa, dins de l'esport també, ja que això és una cosa que passa tot arreu, a través de construir masculinitats més relaxades, no? En aquest sentit, que no estiguin tan oprimides, no? per la construcció social del que ha de ser un home.
L'estant al principi va sobtar perquè no s'acostumen a veure punts liles diurns i molt menys en espais com un camp de futbol, però la gent a poc s'hi van acostant i van participar en les diferents dinàmiques proposades, de les quals en van sortir debats molt interessants.
A poc anem fent dinàmiques i la gent va preguntant, va participant. N'hi ha moltes que són autoreflexives al final. Nosaltres busquem interpel·lar una miqueta, no? Què és el que m'interpel·la a mi del tema de les masculinitats i de l'equitat en el món de l'esport? Com ho visc jo?
Aquesta iniciativa obre les portes a instal·lar punts liles de dia i en llocs atípics però necessaris, amb la finalitat de poder trobar espais segurs de diàlegs que ens ajudin a qüestionar-nos per així construir una societat més equitativa, igualitària i amb pensament crític.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva i, com ja és tradició els dimecres, fem la prèvia del partit del Club Tenis Taula Olot, que rep el Borges en el primer derbi de la temporada. Els olotins necessiten una victòria per tornar a recuperar les bones sensacions. El portuguès Diogo Pinho repetirà l'alineació acompanyat de la garantia de Yaroslav Ejmudenko i Arnau Pons. El partit començarà aquest divendres a partir de les 7 de la tarda al Pavelló d'Esports. Guillem Guardiola.
Primer derbi català de la temporada. El Club Tenis Taula Olot rebrà un Borges que encara no coneix la victòria. Mals números de l'equip lleidatà aquesta campanya, que només ha puntuat en la primera jornada del campionat amb un empat contra el Cué, el San Sebastián de los Reyes. L'Olot es troba en un lleuger millor estat de forma, tot i la derrota per 4-1 a la pista del líder, el Cajasur Priego. No tot són males notícies, perquè la desfeta va servir per posar sobre la taula el bon debut del portuguès Diogo Pinho i la lluita d'Arnau Pons per guanyar el seu primer partit. El vicepresident Xavier Celles assegura que és un partit clau que arriba en bon moment.
Poquet a poquet es posarà al seu lloc, el Borges estarà dintre els quatre primers possiblement al final de temporada i per tant és un rival que hem de respectar moltíssim. Però si bé l'hem de respectar moltíssim, pensem que si era un bon moment per trobar-nos amb ells, doncs aquest és un moment. El Marc Duran sembla que encara no està en el seu moment més òptim.
El Club Tenis Taula Olot buscarà la segona victòria del curs. Les bones sensacions de Diogo Pinho en la seva estrena a Superdivisió amb l'Olot han provocat que torni a ser present a l'alineació. El portuguès jugarà acompanyat, com sempre, del nacional Arnau Pons i de la garantia de Yaroslav Ejmudenko, que encara no coneix la derrota.
Veurem, veurem qui arriben aquí, però pensem que bueno, l'Ajmudenco de moment està seguint molt solvent, està tirant els seus dos punts, d'aconseguir dos punts a l'Ajmudenco, només ens en faltaria un per empatar i veure una miqueta com poden anar les coses. Estem esperançats, estem contents, pensem que podem donar guerra en aquest partit i tot es veurà el proper divendres, no?
El Borges no ha començat bé la temporada, però les estadístiques no amaguen que es tracti d'un històric del tenis taula estatal, campió de Lliga fa tres campanyes i guanyador de les dues últimes Copes del Rei. El primer derbi català de superdivisió entre el Club Tenis Taula Olot i el Borges serà aquest divendres a les 7 de la tarda.
I de tenis taula passem a parlar de petanca, perquè els jugadors de petanca Olot lamenten que l'afició hagi disminuït en els darrers anys. Els barris de Sant Miquel i Sant Roc d'Olot són els espais on es practica més aquest esport. Les festes majors són una bona excusa per evitar que es perdi aquesta modalitat que havia tingut molta tradició a la comarca dècades enrere.
La petanca és un esport que consisteix en llançar unes boles per situar-les al més a prop possible d'una bola de referència. La seva afició no és comparable al futbol, al bàsquet o a l'hoquei patins, tot i que el cert és que la comarca havia tingut molta activitat d'aquest tipus 30 anys enrere. La festa major de Sant Miquel fa unes setmanes ha sigut una bona excusa per intentar no perdre la tradició. El principal organitzador del campionat de petanca del barri, Joan Comas, lamenta que els joves no hi mostrin interès.
El jovent costa molt, perquè si els pares no són jugadors de petanca així, es costa molt que vinguin. Això per començar, sí, passen molt de pares a fills. Llavors jo vaig intentar fa anys anar als Escolapios a buscar mainada, els feia jugar allà al parc, però res, dos dies.
Els campionats de barri són la clau per evitar que aficions amb tanta història com la petanca no s'acabin perdent. En aquest cas han jugat 32 jugadors dividits en 16 equips. La parella guanyadora del torneig, Emili Caño i José Pérez, reivindiquen la petanca com un esport per a totes les edats.
Doncs bueno, jo crec que també s'hauria de fer més difusió a nivell tant comarcal com de la província de Girona, donat que, per exemple, a la província de Barcelona hi ha molt jovent que juguen i doncs, van a campionats d'Espanya, hi ha torneigs a Palma de Mallorca, a Madrid, i és una manera doncs, diferenciar una mica, perquè tothom juga a futbol, tothom juga a bàsquet, i sembla que aquests són els esports minoritaris.
En tot cas, els jugadors també defensen que la petanca no és un esport simple, sinó tot el contrari. Caño assegura que calen moltes habilitats. A la comarca, Castellfollit de la Roca també havia sigut un dels principals epicentres de la petanca, tot i que a dia d'avui han agafat el relleu els barris de Sant Miquel i Sant Roc d'Olot. Tot i que els campionats que s'organitzen són puntuals, són diverses les persones que es reuneixen per practicar-la i no perdre la tècnica.
Cada dia som més, cada dia ens agrada més. Cada dia gaudim més del tenis taula a Olot. Divendres a les 7 de la tarda i al pavelló municipal, afegeix-te a l'afició i anima el Club Tenis Taula Olot, Gabinet Permar, que s'enfrontarà a la Noli, les Borges Vall. Un equip de superdivisió t'espera aquest divendres. T'ho deixaràs perdre.
I avui a la contraportada, l'Escola Pia de la Residència La Tardor s'uneixen en un projecte intergeneracional. Aquesta iniciativa permet que els més petits comparteixin moments amb la gent gran del centre. A causa de la bona acceptació que ha tingut per les dues parts, han decidit incrementar el nombre de dies d'aquestes trobades.
Relacionar-se, conèixer-les i jugar entre els que comencen una nova vida i els que ja n'han viscut una gran part. Aquest és l'eix principal del projecte Generem, que impulsa l'Escola Pia d'Olot, juntament amb la Residència La Tardor. La iniciativa consisteix a generar trobades a l'hora del pati entre els infants d'entre 3 i 6 anys i els avis i àvies de la residència. La responsable de l'àrea de qualitat de La Tardor, Neus Moreno, explica els beneficis que comporta pels usuaris del centre.
Aquest vincle és molt important. És una de les coses que hem pensat que aniria molt bé, és que els nens tinguessin una continuïtat. O sigui, estem amb el mateix cicle, i 4, llavors són els nens que han anat repetint durant aquests dies, ja es coneixen entre ells, els avis i els nens, inclús els avis ja recorden els noms d'algun dels nens, i és un moment d'intercanvi molt bonic. A vegades sense paraules, juguen, només més amb les mirades i posant doncs, els jocs en comú.
Durant l'hora d'esbarjo, els alumnes de l'Escola Pia travessen el carrer per anar a visitar els avis i àvies. Un cop allà disposen d'una estona de joc lliure amb l'objectiu de crear espais de coneixença i afecte cap a les persones grans. En aquestes primeres setmanes, les dues parts valoren positivament la iniciativa i, de fet, ja han incrementat el nombre de visites. Ho explica un dels mestres de l'Escola Pia, Jordi Colobrans.
Estan molt contents quan veuen, van parlant amb aquestes persones grans. Sí? Fa molt poquet que hem començat i comencen tot just a generar una mica de vincle, però arrel de l'èxit que hem tingut i que veiem que les dues parts estem molt contents del projecte, hem ampliat d'una a dos dies la setmana. Llavors, a partir d'ara, vindrem els dimarts i els dijous aquestes estones de pati i a jugar aquí amb ells. I així crearem aquest vincle.
Aquestes trobades intergeneracionals afavoreixen tant a les persones grans per tal de poder distreure's i compartir experiències amb els alumnes, però també els infants, ja que han d'adaptar els jocs d'aquests usuaris que en alguns casos pateixen problemes de mobilitat, entre d'altres. No obstant això, segons una de les usuàries de la tardor, la Paquita Espunya, aquest és un dels millors moments de la setmana.
No pretens disfrutar amb ells, pobres, i a mi m'agrada molt canalla, ara perquè no puc, però quan podia m'agradava molt.
Un cop s'acabi el projecte, els professionals dels dos centres valoraran la iniciativa. En el cas que sigui satisfactòria, no descartarien organitzar més activitats conjuntament.
Que són els fills, que són, vol dir fill dels pares que venen d'uns pares que són...
Avis!
Has vist quin embolic?
Avis i àvies, per nosaltres...
Doncs amb aquest projecte molt bonic entre generacions, amb l'Escola Pia de la Residència a la Tardor, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 25 d'octubre de 2023. Segueixin connectats a l'antena de Ràdio Olot i al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Tornem a les 3 amb més informació aquí a Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.